a error. Aquí hi havia una jugada perquè aquest senyor se n'anés a les llistes al Congrés i treure'l de l'equació. I és una jugada ràpida per aconseguir aquell pacte. En el cas d'Extremadura, jo crec que és un error, i que és un error producte, potser, això és una sospita, perquè al final el que passa a la política extremenya pot tenir contagi amb l'andalusa. I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, estava molt tranquil i no volia problemes amb Vox.
I de fet representa, jo crec, dos, el Partit Popular i, diguéssim, a grans trets, no que hi hagin dos partits, perquè a nivell...
Però són dos models.
Però són dos models que són molt diferents. Ara, quan has dit, no, Guardiola per no sé què, jo crec que hi ha una cosa que hem de dir... Guardiola no volia pactar per un tema de la violència masclista que Vox no nega. I amb el relat que anem generant de les coses que són gravíssimes i les que no, perquè no, hi ha una dreta que troba gravíssima l'amnistia, hi ha uns motius que s'han d'escoltar i tot el que vulgueu. Però Vox és un partit que no nega una violència que ha provocat més de 1.000 morts, que és una barbaritat, i que tenim naturalitzada, però que és gravíssima. I Vox és una escissió del Partit Popular. Vull dir que clar, evidentment, i el Partit Popular ha lligat el seu destí a un partit d'aquest tipus. I jo crec que això, i hi ha gent dintre del partit, em consta, que està fent aquesta reflexió, perquè són conscients que si la mobilització és alta, i si la mobilització és alta amb especial participació a Catalunya i a Euskadi, els números no donen per la dreta o donen molt justos. I això és un problema quan tu vols ocupar la centralitat del país. El Partit Popular era un partit que tradicionalment havia intentat ocupar aquest espai i li han deixat el carril de la centralitat al PSOE. Jo l'altre dia veia unes imatges que em van fer gràcia, no?, perquè sortia Pedro Sánchez del Congrés, primer saludant a Mariano Rajoy, després saludant a Pablo Casado i després l'altre dia saludant a Núñez Feijó, no?, i deien, vayan pasando. Pedro Sánchez realment se li ha de reconèixer que té una història de supervivència espectacular i que ara veiem coses que ens semblen molt evidents, però si ens situem, ara parlàveu de les autonòmiques i del que li va passar al PSOE en aquelles eleccions, que és uns resultats desastrosos pel partit, absolutament catastròfics. Situem-nos a l'endemà, al matí de l'endemà, quan sembla que no hi ha res a fer i que la dreta s'imposarà, ell surt, jo no sé, sense temps de digerir i a pair a l'esmorzar, ja no tinc el sopar a l'esmorzar, i diu, vaig a eleccions. No? Jo crec que ell fa una lectura clara en la que veu que el seu màxim argument és que si no arriben ells. Bueno, llavors jo crec que això és el que han de ser capaços de transformar
Zaragoza,
la dreta.
No si, clar, aquí.
Clar, llavors si volen ser capaços de transformar, la disjuntiva ha de ser una altra, perquè en aquesta disjuntiva el Partit Socialista sempre continuarà guanyant.
Sempre.
Encara que hi hagi moltes coses que a l'esquerra del PSOE i en els partits independentistes, etcètera, etcètera, els sembli fatal i no comparteixin.
Però no sumen. O sigui, cap de les coses fora de Pedro Sánchez suma entre elles i contra. Llavors per això et dic que...
el procés espanyol.
La legislatura d'alta tensió. No, legislatura de... Bueno, havia qui té els nassos de treure'm a mi de la presidència.
No, sí que serà d'atenció en el sentit que l'estratègia de la dreta serà tensionària, però jo no tinc tan clar aquesta idea
de que
quedarà
poquíssim. El problema de Sánchez seran els socis.
Exacte, sí, però jo crec que no serà tan curta.
A la tensió.
Sí, tensió, sí. Allò que diuen a Madrid, crispació, la crispació. Ara, possibilitats reals de que caigui... Jo no veig.
De fet, les crispacions han arribat abans que hi hagi Consell de Ministres, perquè tens algun dels socis que no es posen d'acord aquí a ser ministre. Aquí, no? Les 10 i 3, deixeu-me que agafi un moment a la publicitat.
Contra la casta, eh?
El que deia abans del... Què? Contra la casta?
No, que van sortir aquest espai polític contra la casta i ja es barallen per un ministeri.
El que puja i baixa, per el que publica la premsa, avui un dels noms, que més enllà de tot el que s'han anat dient les últimes setmanes, que pot canviar de cartera és Félix Bolaños. Ara ho dèiem amb Daniel Besteiro. Podria ser ministre de Justícia, que és una de les carteres més...
complicades.
Ui, sí.
Que per cert, jo sóc Baños, no Bolaños, perquè a mi em confonen amb el Félix Bolaños, o el Toni Bolaños. Vull dir,
Félix Baños i Antonio Bolaños.
No sóc ministre.
Després, hi ha tots aquests noms, com deia el Besteiro, del Partit Socialista, ara mateix hi ha dues superalcaldesses socialistes que estan allà a la corda fluixa per veure si els truquen, que és Núria Marín i Núria Parlon, i Eva Granados, no?
Núria Parlon, no, en cap cas.
Bueno, tu saps que no, eh?
Jo crec que hi ha informacions d'aquest tipus, però jo sé que com a mínim està molt tranquil·la Santa Coloma.
Ah, sí, no té el telèfon davant de...
L'ha penjat, ha posat molt avion.
Té intenció d'anar al cine aquesta tarda.
A veure, Trolls 3. Bueno, les 10 i 4 minuts. Ara de seguida tornem, vinga.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Soc en Ramon, 78 anys, jubilat. No vaig respectar la preferència de pas en una incorporació. La meva dona va morir perquè no portava cordat el cinturó de seguretat. M'han condemnat a un any de presó i un any sense permís.
Seràs tu el següent? Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Aquest Black Friday a Movistar hem format un equip de campions per ajudar-te a trobar el millor dispositiu.
No vamos a patar!
Perquè ara amb Movistar tens els millors smartphones 5G des de 0 euros i a més, hi podràs afegir línies mòbils addicionals al 50%.
Esta oferta és la pera!
Et mereixes un Black Friday millor. Informa-te'n al 1004, a les botigues o a Movistar.es.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
La tradició xocolatera de Julong i la creativitat d'Albert Adrià amb Gourmet La Vanguardia. Una selecció única de 8 xocolates, xocolata a la pedra de Gramont ratllada i una ampolla de Corpinet Llopart Imperial Panoràmic Brut per només 39 euros. Pots aconseguir-ho ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra... d'il·lusión.
El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Al Saló Ocasión les ofertes volen! Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasión del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
Quan era petit, la sort va voler que a la porta del davant hi visqués el Joanet. El que no sabíem ni ell ni jo era les hores que passaríem junts a la plaça, al riu, a les festes del barri, ni que un dia el meu fill es diria Joan, per ell. Per això, si la sort decideix que em toqui la loteria de Nadal, ens tocarà a tots dos.
Tenir-nos és la nostra millor sort. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Avança't al Black Friday a Helena Flelu. Una setmana amb descomptes de bogeria. Com més aviat vinguis, més descomptes en totes les muntures de totes les marques. Avui 60%. Corre, vine o reserva el teu descompte online a la Black Week d'Helena Flelu. Vegeu condicions a l'òptica.
El preu Lidl és... el millor preu.
De divendres a diumenge, 400 grams de filet de pollastre per 2,49. T'estalvies un 25%. I plàtans de Canàries per 1,39 al quilo. T'estalvies un 30%. Lidl marca la diferència.
Encerta les teves compres del Black Friday amb El Comprador, la secció del web de La Vanguardia, on t'ajudem a trobar les millors ofertes a internet amb recomanacions i comparatives de tecnologia, moda, esport, llar, lleure. Aquest Black Friday estalvia entrant a lavanguardia.com/comprar.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Al Saló Ocasión les ofertes volen! Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasión del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 10 i 9 minuts, acompanyats avui de Manel Manchón, de Banguera, d'Antonio Baños i de Carla Turró. Diu, obrirem micròfons abans que la gent
fliparà.
No entendrà res. Demostra que estem interessadíssims en ministeri.
Baños, ministeri Baños. Vols, Baños? Jo... Si tu ets un telèfon, un ministeri?
Eh? Jo el de defensa, home.
Hòstia.
Pobres militars.
Fet per fer.
Fes el favor.
Però vull anar d'uniforme i emmedallat o algo, tu.
No, el Ministeri
de Cultura.
Ministeri
de Cultura,
capità, no? Capitán.
Què? Capitán Mandefirmes. Viu a Honduras, diré. El 12 d'octubre, diré, viva Happy Hondures.
Jo sempre me'n recordo, si hi ha una cosa...
Sí, que jo, sí.
Bueno, és que el zapaterismo era això, era de, per una banda, tenir contents a tots els empresariats i no tocar res de la cosa dura, i per altra, molts gestos. I clar, era Chacón, embarassada, capi, sí, vestida de blanc...
Va ser un símbol importantíssim. Allò. No, jo deia que amb el que ha passat de les darreres hores amb Nacho Álvarez,
sí,
no?
Ah, sí.
Que és el que volia...
Era secretari d'Estat de Ione Belarra.
Pedro,
no?
Sánchez.
Podem, i és el que sumar li presenta Podem dient, escolteu, aquest serà el vostre ministre, i ells diuen, sí, home.
Llavors, aquí està una cosa que a mi em recorda els temps del tripartit aquí a Catalunya, que és dir, el president ha de poder triar quan governa en coalició.
És a dir, el partit,
no? Ah, clar, llavors té la potestat per triar els seus ministres. Llavors jo crec que els partits, encara que sigui un partit que t'hagi costat molt arribar a un pacte de coalició i que per tant posa les seves condicions, el que vulgueu, però qui tria és el president.
En teoria. Recorda que després...
Depèn dels acords als que tu hagis arribat.
En el primer tripartit, una de les grans emprenyades del PSC era que Pasqual Maragall no havia acordat qui serien els consellers d'Esquerra, i ja us ho fareu.
Ni els del PSC, perquè va triar el propi president Maragall. No? Mm-hmm. Llavors, aquí jo crec que sí que s'ha de respectar. Llavors, si està l'executiva de Podemos, si és de Podemos, si ha estat un de les figures de Podemos, encara que hagi estat en un segon nivell el tria de ministre, doncs Podemos està representada en el govern.
Ja, el que no passa és que és una proposta que
considerem que és massa poc de Podemos.
Clar, que tu diguis, no, ha de ser Irene Montero o cap. No s'entén, la veritat és que no. Home, sí s'entén.
Sí, s'entén
tot, eh?
La mano de Pablo Iglesias al darrere, això està claríssim.
S'entén tot, però a més saben que és una proposta que abans de fer-la ja se'ls havia dit que no considerarien que cobria la seva quota. O sigui, no és una oferta, és una provocació.
Sí.
I Podemos hi cau perquè té ganes de caure, perquè ja està
en
aquesta dinàmica de guerra oberta amb Yolanda Díaz.
Jo sempre penso que les negociacions, quan són serioses, sempre, abans deia el Besteiro, no? Tenim molt silenci, hi ha silenci a Madrid quan certes coses, i hi ha hagut molt silenci, per exemple, amb les negociacions en Junts, perquè les coses anaven en sèrio, no? I el que estem veient entre el PSOE entre Podem i Sumar, són converses en públic a través de Twitter, que això demostra que el que tu tens ganes també és d'esbombar determinats relats i entrar en determinades guerres. I al final, clar, hi ha coses que s'entenen quan tires enrere, no? Vull dir, al final aquí hi ha coses... Yolanda Díaz és una persona era una persona de la màxima confiança de Pablo Iglesias. De fet, arriba a Madrid de la mà de Pablo Iglesias, a més amb uns postulats, ho diuen tots els que van treballar amb ella, de les esquerres més d'esquerres, no? I més a l'esquerra. I quan hi ha el trencament que hi ha en Pablo Iglesias, per moltes qüestions, per qüestions vàries, hi ha un moment clau, que és quan ella organitza un acte a València i convida a totes les dones que han de ser, no?, la nova cara de l'esquerra, a més aglutinant de nou a tothom, no? Aglutinant a l'errejonisme, aglutinant a tothom. En aquell acte no hi és Irene Montero. I això obre clarament un abans i un després entre les relacions de Yolanda amb Pablo Iglesias i de Sumar i de Podem. Ells entenen que Irene Montero és una figura desgastada, que no suma, i els altres ho veuen com una ofensa, no?, cap al partit que havien estat construint, creixent, i que a més l'havia aixoplugat amb ella per créixer fins a arribar al lideratge de la formació. No?
Quan es presenta ja les eleccions amb una llista en què t'han batat a Irene Montero,
exacte,
tu estàs empassant ja.
El que passa que també és veritat, bé, aquí podríem dir diverses coses. Un, que Yolanda Díaz és una persona que tothom que la coneix diu que és molt dura negociant, i jo crec que amb el tema de les llistes es demostra, perquè el fet de que no tingués... Bueno, en fi, va ser molt dura tancar les seves llistes, també perquè ho necessitava, i necessitava un equip fort al darrere, perquè ella entén que, no?, que Podem l'estar... que Podem li va a la contra perquè hi ha moltes qüestions personals no resoltes. És que aquestes coses, les qüestions personals, de vegades no les posem en un primer pla, i són importantíssimes en política. També, no?
I tant.
Llavors jo sí que crec que això serà un problema pot ser un problema important dintre del govern, no tant pel pes que té Podem, que no el té, i a més jo crec que han de fer una reflexió interna del pes on s'estan quedant, és a dir, és un partit que on té més representació ara és el Consell de Ministres. Això no pot ser. Tu no pots ser un partit que on tinguis més representació sigui el Consell de...
Sobretot si has nascut anant contra la casta.
No, és que a més, el que anava a dir, la deriva d'un... que neix tot un moviment popular on es blasma l'hiperlideratge i es parla de les col·lectivitats i es forma d'una manera molt peronista, perquè a més, clar, Pablo Iglesias i Errejón venien del Nacional Popular i Chantal Mouffe i la Clau i tot això, i es constituirà un partit a partir dels círculos, on tothom, círculos, igualtat i tot això, acabar pocs anys després, perquè no han passat 20 anys, han passat des del 2011, han passat 10, no?
Però igual, una dècada.
Una dècada després, la imatge que donen lluitar pels noms i per les poltrones, en el sentit més castuzo...
però és que és un partit que s'ha anat...
Vull dir, desmembrant... la degradació... No, degradació, fins i tot, política, moral. És a dir, quan tu... Aviam, tu pots néixer com un partit socialdemòcrata, d'ordre un partit d'esquerres institucional, com Iniciativa, que mai demanava la revolució, sinó que tenia un partit de quadres, que per ser Iniciativa té tot col·locat encara, vull dir que... I això funciona. Ara, quan tu néixes impugnant a lo bèstia, canta molt més quan entres i acaba sent com els altres. Perquè, hosti, la promesa i la realitat, hi ha una gran diferència. Llavors, és fins i tot bastant trist, o almenys jo ho veig trist també, d'un servidor que estava allà a Catalunya, el 15M també, que, hosti, al final s'ha reduït tot, no?
A
què? No, a la dona... Perquè
la dona.
A la dona del líder mediàtico lluitant contra la trepa que arribava de província i ara va de ministra i que no sé què, i la faccionària, s'ha acabat tot sent pràcticament un dilema de guac, no sé, un dilema de premsa rosa.
Absolutament.
Un minut per damunt d'un quart d'onze al matí. Veurem si demà tenim una miqueta més d'informació, si Pedro Sánchez decideix. És una cosa una mica estranya que s'esperi fins a dilluns, perquè
clar, el dia clau... Enxufeu els mòbils ministrables. No, que no es creu sense bateria.
Seria dimarts, no, fer un Consell de Ministres, sí, que és el dia habitual, i per tant una jura el dilluns. Però bé, si s'espera una mica més, doncs haurà de ser més tard. Abans que acabem tertúlia, abans dèiem que una de les notícies de les últimes hores és aquest terrarastat que hi ha hagut a Silicon Valley, sí, que és per al comiat de Sam Altman. Sam Altman, qui no el conegui, és el CEO, era el màxim responsable de OpenAI, que és l'empresa que va crear ChatGPT. D'alguna manera és el pare de ChatGPT, aquesta estructura d'intel·ligència artificial de què hem parlat tant en les últimes setmanes, mesos i fins i tot en l'últim any, i que avui rep un canvi substancial perquè han fet fora el seu màxim creador. Janier Roca, bon dia.
Molt bon dia, com
a veure,
esteu?
L'última hora que tenim és un missatge de Greg Brockman, que era el segon, per dir-ho així, d'OpenAI, que també l'han fet fora, i que ha publicat a Twitter fa una estona en nom seu i de Sam Altman. Diu que tant ell com Sam Altman estan en xoc per la decisió del Consell, que encara estan intentant esclarir què ha passat, perquè, atenció, diu que Sam Altman se n'assabenta ahir mateix, només unes hores abans que la notícia es faci pública. Explica que li van enviar un missatge per demanar-li una reunió aquell mateix vespre, que quan es va connectar al Google Meet hi havia tot el Consell d'Administració d'OpenAI, menys Greg Brockman, i que allà mateix el van informar que el feien fora. Clar, hi ha gent que ara escolta aquesta hora del matí i li sembla que estem parlant en xino. En les últimes hores s'ha comparat Sam Altman amb Steve Jobs. Qui és Sam Altman per tu, Genís?
Ostres, mira, Sam Altman és un personatge que era el director d'una acceleradora de startups que es diu Y Combinator, Y Combinator, que era la gran acceleradora de startups que hi havia a Silicon Valley. Heu de pensar que projectes com ara Airbnb, per exemple, són projectes que van passar per aquesta incubadora, o Dropbox, no, algú poder li sona. Aquest era el Sam Altman, era el director d'una acceleradora de startups, però no d'una acceleradora de startups qualsevol, sinó de la gran acceleradora de startups de Califòrnia. Això vol dir que era un personatge que veia contínuament bones idees que arribaven al mercat. Era una persona que tenia bona informació de per on anaven les coses i quines eren les bones idees. El 2015, d'això ara fa 8 anys, decideix que és el que veu venir tot aquest fenomen de la intel·ligència artificial. I amb qui s'ajunta? S'ajunta amb l'Elon Musk, que ja n'hem parlat, s'ajunta amb el Peter Thiel. El Peter Thiel per mi és la cara del mal.
Carai.
El Peter Thiel és mala persona. El Peter Thiel és...
supervillano.
Sí, és un supervillano. Per això no sabem gaire qui és, val? Peter Thiel és el que està al darrere de com es pot fer servir la tecnologia per manipular l'opinió de la gent, i és el que es posa al servei de Donald Trump per fer servir la tecnologia i les dades a Facebook i el que faci falta per conduir els estats d'opinió de la població i que la gent voti el que volem que votin. Aquest és Peter Thiel, simpàtic, interessant.
Sí, maco.
Després també hi havia un parell de persones més, un altre era el Reid Hoffman, que és el cofundador de LinkedIn, i una altra era la Jessica Livingston, que era una de les principals inversores de Y Combinator, que és on estava el Sam Altman. Aquesta colla s'ajunten i què fan? Diuen, ostres, això de la intel·ligència artificial passarà, estic al 2015, vull dir, tothom diu que vertiginós que és tot, bueno, hi ha algú que fa 10 anys ja ho veia. I diuen, hauríem de fer una fundació sense afany de lucre per garantir que l'evolució de la intel·ligència artificial que hi haurà sigui a fi de bé, sigui pel bé del món, i decideixen tots juntets posar-hi 1.000 milions de dòlars en donacions. És una altra lliga, no? Posen 1.000 milions de dòlars en donacions, ells.
Ens trobem un grup d'amics a veure què teniu de calderilla i ens ha sortit 1.000 milions.
S'assembla molt a les nostres converses, Xavi.
Sí. Tot es passa, com es diu, amb el format aquest del mòbil, de pagar per mòbil, amb el...
amb el Bizum.
Hem fet una mica de Bizum. Ara t'envio una mica.
Això es posen, el Sam Altman i l'Elon Musk es posen de presidents d'aquesta fundació, de la fundació OpenAI, i van fent, val? Llavors, el 2018, 3 anys després, l'Elon Musk diu, jo he de plegar d'aquí, surto perquè estic fent Tesla i estic tocant molta intel·ligència artificial per aconseguir això de que els cotxes condueixin sols, i llavors tinc un conflicte d'interessos. I ai, ostres, Elon, quin greu. Bueno, va, pues adéu.
És una recreació, això, no?
Sí, això va anar així. Vale. Perquè ja heu vist, no?, que es fan una reunió de Google Meet.
Google Meet i ho arregla.
Vale. I llavors el Greg Brockman, que és aquest que parlaves ara, que abans me l'he deixat quan he fet la llista de fundadors, el Greg Brockman és un enginyer, és una, o sigui, algú ja que en sap de picar codi, tota aquesta gent en saben, però el Greg Brockman és l'enginyer. Llavors quan Elon Musk surt de la companyia, el que es posa acompanyant amb en Sam Altman al capdavant del projecte és aquest, el Greg Brockman.
O sigui, eren els dos peixos grossos d'OpenAI.
Aquests dos que han fotut fora avui eren els dos grossos. Pel mig, vaig a 2019, vaig ràpid ja, el 2019 Microsoft diu, hosti, que xulo, us posaré 1.000 milions de dòlars, perquè ja veus que aquí van de 1.000 en 1.000, saps com vas a les fires i et diuen, pues, dos pinxos i una cervesa, i et diuen 10, 20 i 30, saps? Són unitats de 1.000, saps? Mira, per arrencar posem 1.000 milions, vale. Jo també voldria entrar, pues,
aposta mínima,
saps? Sí. Bueno, fem broma, però bueno, Microsoft...
Què hem de fer? Sí.
Què hem de fer? Microsoft posa 1.000 milions, i una altra cosa encara més interessant. Un ús il·limitat d'Azure, que és el seu cloud, el seu núvol. Uh-huh. Aquestes empreses són grans consumidores de capacitat de computació. I que un soci com Microsoft et doni capacitat il·limitada de computació, això és avantatge competitiu, això és molt significatiu. I clar, i els 1.000 milions d'entrar, saps? Vale. Però què passa aquest 2019? Creen un OpenAI paral·lel, que, o sigui, ells tenien una fundació, te recordo que això era a fi de bé pel món.
Sí.
Però el 2019 creen una paral·lel que ja és una empresa que va guanyar pasta.
Clar.
I a partir d'aquí és quan es comença la cosa. Jo crec que aquí, jo diria que no en tinc ni punyetera idea, però jo diria que aquí es complica. Un grup de gent que es reuneix per investigar i estar atents de que el món no surti massa perjudicat, que per la pressió del mercat muten cap a una empresa que li agradaria guanyar-se la vida amb això.
Genís, jo recordo que hi ha una pila de gent que potser recordarà que Sam Altman va declarar al Congrés dels Estats Units fa uns mesos, i va alertar a tothom que s'hauria de regular això de la intel·ligència artificial. Ell, el creador de ChatGPT, no? La comparativa aquesta de per a nivell, diguem, empresarial, de negoci, d'indústria, el fet de fer fora Sam Altman de ChatGPT, de OpenAI, és comparable a la sortida, al fet de que van fer fora Steve Jobs l'any 85, que llavors va acabar tornant? Creus?
Sí, per transcendència, sembla, perquè, sí, perquè tu tens un fundador que crea una cosa que no existia, que diuen que ara val 90.000 milions de dòlars.
Imagina't.
Tu tens un tio que agafa una empresa que no existeix i que en 8 anys té una cosa ja sobre la taula que val 90.000 milions de dòlars, home, tonto no és, val? I que tu un vespre amb un arrebato, no sé què ha passat, però ho foten fora, com a mínim és traumàtic. I la reacció que estan tinguent ell i el seu company, en Greg Brockman, en xarxes, dient estem en xoc, no ho entenem, això ens ha agafat d'imprevist, no ens ho havien dit. Ara estava llegint una altra informació, però en aquest context, Microsoft ara és el propietari del 45 o 49% de la companyia.
Uh-huh.
49, ara mateix Microsoft controla el 49% de la companyia, perquè aquest gener d'aquest any va dir que hi afegia 10.000 milions més.
Vinga.
Llavors, Microsoft té el 49% de la companyia. Després de que Sam Altman hagi estat acomiadat, Microsoft està caigut en borsa. I el que estava llegint ara, que jo ja no sé què m'he de creure i què no m'he de creure, és que Microsoft diu que ells no sabien res i que ningú els havia avisat de que fotrien fora en el Sam Altman.
Hòstia,
el senyor que hi ha posat... El 49%.
L'empresa que té el 40% no sabia que farien fora el CEO.
Costa de creure.
Mica raro, això, eh?
Però és el que... Com que tot això ha passat aquesta matinada, com qui diu,
sí.
Ara estem tots així, no sé, filtrant la info que arriba, val?
Sí, de fet acabo de rebre un missatge, de veritat, Jofre, el Jofre Llombard, que m'envia un missatge i em diu... contempleu la possibilitat que l'hagi fet fora la pròpia intel·ligència artificial a setmana? Una reunió falsa, de cop, trucada, gent que sembla de veritat...
Són avatars generats per intel·ligència artificial?
Jo tinc una teoria, però que és que consti en acte de que no tinc la més remota idea.
D'acord.
I que no he parlat mai amb aquesta gent, però hem vingut a jugar, no? ChatGPT també contesta coses a vegades i no té ni punyetera idea, vull dir que podem jugar amb igualtat de condicions.
Ara.
A mi em sembla que aquesta tecnologia està canviant la manera de fer la guerra. I que aquesta tecnologia, de cop i volta, és d'alt interès militar.
Sí.
Llavors, quan una tecnologia pot modificar la manera de fer la guerra, és que canvia l'ordre geoestratègic del món. Elon Musk té això dels satèl·lits, i si ell els engega o els apaga, canvia la manera de fer la guerra a Ucraïna, i canvia la manera... Pues aquest home té una intel·ligència artificial que canvia l'art de la guerra. Llavors, quan els exèrcits troben una tecnologia significativa, què fan? Dos coses. Un, posar-hi molta pasta. Dos, que no la tingui tothom. I jo crec que el que hi ha aquí ara, a la meva opinió, d'una persona que no està informada, la meva opinió és que aquí deu haver-hi una pressió del Cal Quinto per aquesta tecnologia... Mira, faré un paral·lelisme una miqueta salvatge. Tots heu vist la pel·li aquesta d'Oppenheimer, de com els Estats Units van mobilitzar la flor i nata de la seva ciència i els seus científics per desenvolupar la bomba atòmica. Vale. Era només un plantejament teòric i aquesta gent s'hi van posar i van fer la bomba atòmica. La van tirar i van guanyar la guerra. I acte seguit, els esforços han sigut que ningú més tingui aquesta tecnologia.
Cert.
Han passat 60 o 70 anys i qui té la tecnologia de la bomba atòmica? Estats Units, Rússia, França, Anglaterra, Xina, Israel, Pakistan, Índia, i s'està acabant. Vull dir, Espanya no ho té.
I de fet, Iran, quan ho ha provat de tenir, ha estat bombardejada.
Sobre això, he de dir que el Genís... Era la setmana passada, Genís, que vas venir, o l'anterior, però vaja, ja va deixar caure aquesta... vas dir una cosa que és interessant, que és... Tot el que passa últimament amb la intel·ligència artificial, jo ho entenc millor si poso el filtre de l'interès militar. Quan entro amb l'interès militar, trobo explicacions de per què passen determinades
clar,
coses.
Clar.
I això no vol dir que sigui així, però és cert que si és una tecnologia que efectivament, com hem vist, i ara deia el Baños, en el cas de Starlink, o en molts altres fenòmens, es pot utilitzar en l'àmbit militar, i estem en un món que ara mateix té una sèrie de conflictes bastant considerables, que, canvia la perspectiva de la jugada, clarament.
Puc dir alguna cosa?
Sí, digues, Baños.
No, primer, que estem parlant dels ministres de Sánchez i tal, que és cert interès, però és que hauríem de parlar molt del que passa a la tecnologia, tant empresarial, militar i tal, perquè és que, al final, la deriva entre el que és més important i la vida quotidiana està molt junta, com potser mai, des de l'aparició del tren. Després, el grau d'oligopoli de totes les tecnològiques és brutal, és a dir, que una persona com Elon Musk, una sola persona, tingui una capacitat satelital comparable a la majoria d'estats del món i capaç de decantar una guerra amb Rússia, que és un dels països més grans, és una cosa insòlita. És només a l'abast de les pel·lícules de James Bond amb els supervillanos, no? I després, tercer, lo de la intel·ligència artificial, i ara m'ho corregiràs, Genís, és una cosa molt complicada de fer servir, necessita moltes dades, sembla que és molt popular i extensible, però per escalar-la perquè funcioni ha d'estar en mans, en molt poques mans, diguéssim. O sigui, necessita molts servidors, necessita que les companyies, les xarxes socials facilitin les dades a l'empresa de generació de formació electrònica, és a dir, realment ha de passar per un coll d'ampolla tot això, i els militars, clar, jo entenc que en aquesta guerra tecnològica, que per exemple Huawei també ha tingut amb els Estats Units, és a dir, és que al final estem parlant de mòbils, no estem parlant de mòbils, estem parlant de tecnologia, estem
de la nostra vida.
Bueno, la crisi de semiconductors que ha passat a Taiwan, és a dir, estan parlant coses molt gruixudes i amb molts pocs actors i molt complicades, i sembla que estem parlant de la Black Friday en Media Market, no?
Jo crec que el que arribats a aquest punt el que ens hauríem de preguntar i és una pregunta que deixo en l'aire, no tinc la resposta, però jo, entre que el control sobre la intel·ligència artificial el tingui Elon Musk o un exèrcit dels Estats Units més o menys sotmès a un govern,
millor sí. O Peter Thiel, que és un tio que a mi té fascinat,
jo crec que preferim un exèrcit sotmès a un govern.
A veure, que no deixa de ser, quan ho dèiem amb el Baños quan va arrencar la guerra d'Ucraïna, sí, i començaves a debatre i els satèl·lits de Starlink i penses, a veure, un moment, o sigui, hi ha un senyor multimilionari als Estats Units que està decidint el resultat d'una guerra, sí, que té interessos occidentals i orientals a la
i que
vegada.
Cobrava, o sigui, ho va fer freemium, va dir, bueno, deixo una mica Starlink gratis, i a partir de mitja guerra va dir, bueno, ara ho cobro, i als Estats Units va dir, bueno, ja ho pago jo.
Clar, és a dir, tots aquests empresaris de Silicon Valley tenen una ideologia molt concreta.
Sí, Peter, és que Peter Thiel, heu de buscar aquest home.
Sí.
Libertarià, absolutament radical, sí, acceleracionistes alguns.
I a més diuen que la democràcia va en contra de la innovació, perquè és massa lenta, perquè sí, hi ha processos,
exacte,
hi ha gent que protesta,
sí, sí. Això sona Javier Milei, per cert.
No, i a les lleis, per tant és lenta.
El tema del talent, hi ha gent que sap més i ha de manar, i hi ha gent que és tonta i no ha de poder manar.
Hi ha una cosa que és també, a mi, bueno, sempre penso que, clar, quina transformació més bèstia que serà pel futur la IA, no? I l'altre dia en parlàvem, per exemple, amb una persona que es dedica a la recerca mèdica i deia, directament a diagnosticar, no? I deia, no tinc cap dubte que d'aquí uns anys, és a dir, la intel·ligència artificial, hi ha una cosa molt important, que és que no l'entenem. O sigui, no, la majoria dels mortals no l'entenem. I ell deia, d'aquí uns anys no tinc cap mena de dubte que de sobte ens diran aquest tumor és operable, però no tindrem però ens ho dirà un algoritme,
no,
que serà molt més intel·ligent
cap enrere, no sabràs resseguir cap, sí, enrere el
la,
motiu
la
pel
qual de fet
ens passa a dia d'avui, per exemple, salvant les distàncies anant al nostre terreny, nosaltres ara quan fem informació que va a Google, no l'app Google la posiciona, però ningú acaba d'entendre exactament per què la notícia apareix com a primera, com a segona o com a tercera. Llavors a mi això sí que em sembla un nivell de transformació, i ja no parlo perquè no estic preparada per fer-ho, de quines aplicacions evidentment té a la guerra, no? Però que sí que hi ha una eina que l'ésser humà no entén quines decisions pren, però que pren decisions que condicionen el nostre dia a dia, i això ja comencem a veure, que em sembla increïble.
Genís, alguna cosa més que vols afegir?
Uy, no, es que tengo por de enrollarme.
¿Qui serà la ministra?
Ja que estàs en plan... M'ha encantat l'explicació que has fet.
De qualsevol, exacte. Un qualsevol.
Tens el telèfon a mà o no, Genís? Que encara pot sonar, eh?
Sí, segur.
Universitats i tecnologies, Genís...
Genís et dirien, eh?
Digues que sí, eh?
En tot cas, aquesta conversa que hem tingut ara... o sigui, jo faig aquest... Això és un mètode personal. Jo aplico aquest filtre de, sí, dels interessos militars i crec que m'ajuda a entendre millor. Evidentment, jo no ho sé, però el que sí podríem objectivar és que aquesta és una tecnologia estratègica, i ara poseu l'exemple de la salut, etc. Aquesta és una tecnologia transformadora. Aquí deu haver-hi un merder d'interessos al darrere d'això, que la pressió deu ser del teta. Jo crec que el que està passant és això. Un grup fundador que volia fer recerca per garantir coses a la humanitat, que, vale, t'ho creus relativament...
Don't be evil, no?, de Google.
I llavors entra una altra tendència, que li comencen a fotre 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 milions, això ja val 90.000 milions, directament connectat amb molt forts interessos. Jo crec que aquí hi ha una tensió, i que ha patat i s'han barallat. Però això ha passat aquesta matinada, a crispetes, i anar a llegir...
Sí, un cop d'estat, com el...
Cop d'estat de...
Ruido de sables, amb l'intel·ligència artificial.
Genís Roca, com sempre, un plaer. Ja, quan sabíem més coses, ja tu també t'ho demanarem, i et farem venir aquí. Recupera't, que et veig una miqueta fotut.
Sí, sí, sí. Clar, és que t'han de cridar.
Apa, Genís, una abraçada, que vagi bé.
Gràcies.
RAC 1.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, esclar. Aprofita el descompte del 15% a Miele Premium Days fins al 19 de novembre.
La intel·ligència artificial ja és entre nosaltres, però estem preparats per conviure amb ella?
IA Intel·ligència Artificial és la nova exposició que et presenta el CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Una mostra per conèixer allò que fascina i preocupa a parts iguals. On acabem nosaltres i comença la intel·ligència artificial?
IA Intel·ligència Artificial. Més informació a ccb.org.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Perquè m'agrada veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Gaudeix a Cinesa de Juegos del Hambre, la balada de pájaros, cantores i serpientes, amb la millor tecnologia de cine, pantalla supergran i so envoltant en versió original subtitulada. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum. I si tens gas, canvia't també a Endesa i estalvia la teva factura del gas amb un 20% de descompte en tot el teu consum del primer any. Contracta-ho ja al teu punt de venda Endesa i aconsegueix, a més, un regal segur. A Terrassa, Instavi Service, carrer Arquímedes 157. Tria un demà millor.
Gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i la veu de Salvador Vidal. Reviu la màgia de Star Wars, Superman o ET, entre d'altres, el 17 de novembre a la Faràndula de Sabadell i el 18 al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinchas Zukerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC 1, amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest dissabte 18 de novembre us portarem a Gàmbia i als mercats de Nadal d'Amsterdam, Lisboa, Birmingham, Göteborg i Venècia. Vindreu, oi?
A RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
torna el torró solidari de RAC1 i Torrons Vicenç.
Bo és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del torró solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com.
Mmm!
Aquestes festes torneu a gaudir amb el torró solidari de RAC1.
Visca el torró, torró!
Tots som u. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Via lliure amb Xavi Bundó.
5 minuts i 3 quarts de 12 del matí. Ara acabem, de seguida venen els exacrables, però abans aquella gent que tingui la sort d'haver-se llevat ara. Hola, Sandra Sotilla, bon dia.
Bon dia.
Ens estaven sentint que parlàvem de ChatGPT i aquestes coses. Bé, posem en ordre la situació. Nilsson Martí, bon dia.
Bon dia.
De seguida us expliquem què ha passat en tertúlia, però abans deixeu-me passar un moment per la zona franca de Barcelona, on diem des de primera hora que els bombers estan treballant, i de fet continuen treballant, per apagar l'incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de set en una planta de tractament de residus. I anem en directe. Quina és la situació ara mateix, Anna Salvador?
Doncs ara mateix 21 dotacions els bombers segueixen treballant aquí a la deixalleria, com deies. El foc encara no es dona per controlat, però sí que fa cosa d'una hora ens deien que ja estava més millor, ja el tenien més controlat, encara no ho han declarat oficialment. Pràcticament ja no surt fum, com passava fa una estona, i l'incendi ha començat a quarts de set del matí. De fet, s'ha detectat durant el canvi de torn dels treballadors, que ells mateixos han avisat els bombers, i encara no se sap quines són les causes d'aquest incendi. El que sí que se sap, però confirmat pels bombers, que no hi ha ferits i tampoc ha afectat el trànsit d'avions de l'aeroport del Prat, tot i que al llarg del matí sí que hem vist que alguns avions passaven i volaven ben a prop del fum.
Gràcies, Anna. Qualsevol novetat ens ho fa saber. Pendents també aquesta hora del Pròxim Orient i del nou ultimàtum que hauria llançat l'exèrcit d'Israel per evacuar l'hospital del Xifa.
Sí, ha sigut aquest matí i ha donat només una hora de coll perquè han sortit personal mèdic i pacients. La notícia ara és que la major part del personal i dels pacients que hi havia n'han sortit ja. Ho ha confirmat en un comunicat al Ministeri de Sanitat de Gaza. El termini, en principi, ja s'ha exhaurit, tot i que l'exèrcit nega, de fet, haver-lo fet. I ara mateix la incògnita és si les tropes hebrees hi faran un nou atac. Hi ha prop de 120 pacients que, pel seu estat molt delicat, no n'han sortit, i un mínim de 5 metges s'hi han quedat per supervisar-ne l'estat i la sortida.
Això mentre les autoritats palestines han augmentat el balanç de morts de la guerra de Gaza, atenció, per damunt de 16.000 persones.
Sí, en són 4.000 més de cop, i el motiu seria que els atacs d'aquests últims dies i el col·lapse dels hospitals no han permès actualitzar la xifra real, que com tocava des de dijous, i prop de la meitat d'aquestes noves víctimes serien mainada.
16.000 persones mortes a Gaza ja amb aquesta actualització d'aquest matí. 4.000 més que ahir. Increïble. Més enllà d'Israel, l'actualitat avui passa per la política de les travesses del possible nous ministres del govern espanyol i també d'aquest manifest que han signat militars retirats on criden a un cop d'estat.
Sí, el text del manifest l'ha publicat el Digital Infolibre i el signen una cinquantena d'exmilitars que demanen als companys que estan en actiu que destitueixin, diuen, a Pedro Sánchez, el que seria un cop d'estat. A la tertúlia hem parlat amb el director d'Infolibre, Daniel Besteiro, que no descarta que els militars retirats siguin missatgers per evitar sancions dins de l'exèrcit.
¿Qué pasa? Que son generales, son coroneles, son comandantes, son capitanes jubilados que a lo mejor están diciendo lo que otros dentro no se atreven a decir. Desde el Ministerio de Defensa siempre se dice, bueno, las Fuerzas Armadas españolas son modernas, pero también hay un problema de extrema derecha. Vox triunfa como la Coca-Cola dentro del ejército.
Besteiro també ha parlat de les travesses dels possibles nous ministres del govern de Pedro Sánchez en la línia del que explica avui el diari El País. També apunta que Félix Bolaños podria assumir el Ministeri de Justícia.
I si us he incorporat tard i ara sentiu alguna cosa al voltant de ChatGPT, sapigueu que és que una de les notícies del dia és el terratrèmol que hi ha hagut a Silicon Valley després de l'acomiadament del creador de ChatGPT, Sam Altman.
Sí, Altman era fins ahir el conseller delegat i membre de la junta directiva d'OpenAI, però el consell administratiu de l'empresa el va acomiadar per sorpresa en una reunió per Google Meet. Ho ha explicat l'expresident d'aquest Consell d'OpenAI, a qui van també acomiadar poques hores després que Sam Altman. De tot plegat, n'hem parlat fa una estona amb el president de la Fundació.cat, Genís Roca.
Tu tens un fundador que crea una cosa que no existia
que diuen que ara val 90.000 milions de dòlars. I que tu, un vespre, amb un arrebato, no sé què ha passat, però ho foten fora, com a mínim és traumàtic. I la reacció que estan tinguent ell i el seu company, en Greg Brockman, en xarxes, dient estem en xoc, no ho entenem, això ens ha agafat d'imprevist, no ens ho havien dit.
Tots dos han fet missatges a Twitter aquesta matinada i han anunciat també que estudiaran com, quins seran els propers passos a seguir.
I un apunt d'última hora, ho acabem de saber, els Mossos d'Esquadra haurien detingut 7 persones en una inspecció en una discoteca de Barcelona, al barri de l'Eixample, una operació conjunta amb la Guàrdia Urbana i Inspecció de Treball, on s'han identificat 367 persones i s'han posat 28 denúncies. Sembla que la detenció seria per salut pública, per tant, alguna qüestió vinculada a les drogues. Pel que fa als esports, Albert Ferran, teníem pendent la classificació de la Fórmula 1.
Sí, s'ha acabat. Charles Leclerc ha aconseguit la pole position del Gran Premi de Las Vegas per davant de Carlos Sainz i de Max Verstappen. Recordem, però, que Sainz arrossega una sanció de 10 posicions i, per tant, sortirà 12 a la cursa de demà. De la seva banda, Fernando Alonso prendrà la sortida en el 9è lloc.
Se sap alguna cosa de l'etapa de claveguera?
De...
Perquè saps
que... Estan molt emprenyats,
home,
a Ferrari.
Home, no,
sobretot a Carlos Sainz.
Manchon, què dius, què dius?
Que és molt fort,
home,
no?
Home, sí. Una cursa i una etapa de claveguera mal col·locada.
A més, és una sanció. En fi, favor. Estan molt emprenyats de Ferrari, que avui han fet una classificació perfecta, col·locant els dos primers pilots a la primera i segona posició, però, clar, Sainz, que té penalització de 10 posicions, demà sortirà no segon, sinó 12.
Que s'ho mirin bé, que s'ho mirin bé. Gràcies, Albert Ferran, gràcies, Nilsson Martí, gràcies, Sandra Sotillo.
Fins ara.
Fins ara.
3:15 del matí, i si ara parlàvem de qüestions vinculades a la política, ara de seguida els execrables agafen un personatge important de la política nord-americana.
Nord-americana.
Sí, important com a president. Vull dir, anem.
Un dels 45 presidents. Sí,
algun. Bueno. Bé, ho deixem aquí. Manel Manchón, Ivan Guerra, Antonio Baños, Carla Turró, com sempre, ho plem. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ja els tenim aquí. Veniu, home, veniu, ja venen els execrables. Ara venen.
No, que ara ens maten.
Abans els consells dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital Entre Nosotros .consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum. Que bo sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum.
Ric en vitamines i fonts de minerals, el moniato es pot cuinar de moltes maneres. A més, aquest tubercle acompanya tant menjars dolços com salats. Avui a RAC Consumidors amb la Núria Riba de la cooperativa Consum parlarem dels seus beneficis i de com fer-ne ús a la cuina. Núria, d'on prové el moniato?
Sembla ser que el moniato era originari de Sud-amèrica, on ja es cultivava fa 8.000 anys. Com la patata va ser un altre dels productes que ens van arribar de les Índies i que ràpidament van arrelar la nostra cultura culinària, sobretot al sud. De fet, a principis del segle XVII, el moniato se'l coneixia al territori nacional com a patata de Màlaga. Avui, els principals països productors en són la Xina, Uganda i Indonèsia. I a Espanya, les principals zones són Andalusia, Comunitat Valenciana, Canàries i les Balears. I ara hi som en plena temporada.
D'acord. I per aquells que encara no s'hagin animat a consumir-lo, què ens pots dir?
És un bon aliat per les persones que practiquen esport regularment, ja que té un alt contingut en carbohidrats, amb 99 quilocalories per cada 100 grams. Per altra banda, el moniato té també un alt contingut d'àcid fòlic, vitamina essencial per a les dones embarassades i en període de lactància. I a més, és font de vitamines A, C i E, i de minerals com el potassi i el manganès, que contribueixen a la protecció de cèl·lules del dany oxidatiu i al manteniment de la pell i de la visió, per exemple.
I què ens pots explicar del moniato a la cuina?
En primer lloc, sobre com conservar-lo. Com que es tracta d'un producte molt fràgil, el millor és guardar-lo en un lloc fresc, sec, fosc i ben airejat, on pot aguantar ben bé fins a 10 dies. En cap cas el podem guardar cru dins la nevera. En tot cas, per evitar que germini o fermenti, el podem cuinar i llavors sí, guardar a la nevera. I pel que fa a com cuinar-lo, igual que amb les patates, el moniato no es pot menjar cru i segons com el cuinem, podem preparar plats dolços, salats, guarnicions per a carns o peixos i fins i tot arrossos i altres plats. La manera més fàcil i coneguda de preparar-lo és al forn. Només cal rentar-los bé, embolicar-los en paper d'alumini i deixar que l'escalfor del forn faci la seva acció. Una altra opció és menjar-lo com si fossin patates fregides o també tipus xip. I a diferència de les patates, té un punt dolç que contrasta amb altres aliments salats.
Moltes gràcies, Núria, per recordar-nos la importància de menjar aliments de temporada i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
A RAC 1, senyor Herflick, que va pagar 4 milions de marc, que serien uns 2 milions d'euros,
aquí.
Aquí.
El que sóc,
eh? Oh! No, atenció.
Quan Billy Brandt va dir, puc posar la meva mà al foc.
Quan no la tenia la mà, la cigala tenia la mà al foc.
Ni flic ni floc, això és literal. Ni flic ni floc. Sí, com les mares.
Va dir ni flic ni floc.
Ni flic ni floc.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Pablo, el que té la Bicol. Ara sí que arriba el moment. Ara arriba.
Bueno.
Què, us agrada la fruita, eh?
Me gusta la fruta.
10 minuts.
A mi no.
Hi ha la safata de fruita aquí, vols que et digui? 10 minuts, no.
Ya llegó la buena fruta. Ya llegó el verano y la buena fruta. Y el que no la coma es un hijo.
Va! 11 minuts i les 11.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour...
Com esteu gaudint aquestes setmanes, vosaltres?
Oh, sí.
Que no s'acabi mai.
Que no s'acabi mai.
Aquest ridícul. A Twitter, que és una merda, és la barra on va, i sempre dic, aquesta setmana marxo, ara estic enganxadíssim de
vídeos.
Certes persones fent el ridícul sense parar.
Qui, per exemple?
Aquesta senyora resant el rosari allà a
les manifestacions. La que crida també a la presa de Sant Jaume.
Ortega Smith. Que s'ha deixat del Grecian. No?
Ah, potser sí.
Sí, perquè ara ja porta el cabell més blanc.
I abans portava... Embatumat, allò.
Molt embatumat, sí.
No, les imatges, o sigui, coses que no pensàvem que no veuríem, com Esperanza Aguirre dient, pues jo cortaria la calle, que és una cosa fantàstica de veure, a Ortega Smith cridant-li a la cara d'un policia, dient...
I estic molt a favor.
Mira-se usted,
mejor la ley. Hi ha tant de terrorisme, hi ha vint bastants, eh?
Sonria un poco, li diu un policia. Ortega Smith...
Estic molt a favor... Que somriu molt l'Ortega Smith. Que estic molt a favor del que diu el Baños de l'apropiació cultural.
Totalment d'acord.
Europa ens mira, o sigui, Europa, ara la revolució dels somriures,
tot.
Un dia diran
ni un paper en
el suelo, ga.
Ostres, no. Espanyola manipuladora. No,
estan citant a Che Guevara i a la passionària. Hi havia un tio amb un cartell de más vale vivir de pie que morir de rodillas.
Sí. És molt gros, és molt gros.
Vosaltres ja van començar amb el Bela Chao, quan va sortir jo.
És veritat? Bela Chao.
Sí, no.
Ara hauríem d'incorporar...
Necessiten les esquerres.
Però ja quan no les tenen...
Però ja sabeu que Vox va tenir un problema una vegada perquè va fer servir la cançó de Coquemalla.
Sí.
No hi ha manera. I que Coquemalla va contestar, primer, jo no sé d'on permís, i segon, aquesta cançó parla de la cocaïna, no?
Per cites de cançons té la...
De Patti Smith.
No, i
People després... Have the Power. O sigui, perquè Patti Smith no s'ha entrenat, perquè es presenta allà i els fot fora amb la mala llet que té Patti Smith.
I Ismael Serrano, aquesta setmana, amb la sessió d'investidura.
Sí, però Ismael Serrano no sé qui és.
Ha triplicat la descàrrega de Spotify.
Home, clar, normal, li ha anat molt bé. Bueno, 9 minuts i les 9 del matí, les 11 del matí, que dic les 9 del matí, mare de Déu, senyor. Em feu per a boig. Vosaltres què veniu aquí? Comentar la política?
No. Ara venim a fer la tertúlia de veritat. Vale, però tu, una cosa que et volia preguntar. Tu dimecres què fas?
De què?
Què fas dimecres?
Dimecres.
Aquest pròxim dimecres?
És una pregunta fàcil.
Treballar.
Xavi, dimecres.
Jo...
Per la nit, què faràs?
Jo vaig als Ondes.
Però de públic!
De públic!
Això sí, VIP, eh?
Un altre cop! Un altre puto any humiliat allà. Ja haurem de veure el Peyu i tots
el seu.
No el Liceu. Jo vaig al dinar al Palauet al Beni.
Ah, també, eh?
Home, clar.
Ja ve d'aguantar
allà. Jo soc jefe d'aquella casa.
A veure una cosa.
Jo soc jefe d'aquella casa.
Santi, a veure. Sí, clar. Sí. Una persona que té una mica de mà... No pots.
Però presenteu la candidatura.
Que l'ha de presentar RAC1, heu de presentar la candidatura.
Jo parlo amb el Jaume Serra, amb el Finazzi...
Si la presentem,
amb el Joan Alegre.
La guanyem o no?
La tindríem que tenir...
4 o 5.
Com el Messi's Platos d'Or, hòstia.
Bueno, va, tira.
Bueno, una altra cosa que et volia dir. Què tal el pijama?
Però com ho saps, això?
Home, faig una secció amb l'Òscar Nin.
Hosti, noi, per favor.
Va venir l'altre dia amb el pijama.
Un pijama preciós.
Però és que tu saps que han fet el Carpanta? Que el Nin...
Nosaltres no.
No. Tu tens pijama o no tens pijama?
Tinc pijama.
Dale, perfecte, tens pijama. Vale. Pijama i no qualsevol pijama.
Fantàstic.
Un pijamot.
Sí,
però jo necessito un pijama, això no és broma, eh?
No sé si hi ha la teva talla. Però, l'Òscar Nin va parlar de Massana.
Sí, i ja arribava l'època Massana.
Arribava l'època Massana i va parlar, i els senyors de Massana, perquè després diguin que aquí els Carpantes som tu, jo i aquella cosa que està allà a copito, sí, de nieve darrere el vidre,
Toni García Ramon, vol dir. Sí.
Els hi van enviar a tots,
per això no,
pijama i manta pesetera.
Oi, escolta, jo com a màxim demano una entrada pel golpe del tour. Això és una barbaritat, eh?
Ja. Però va.
Senyors de Voldem.
Sí, vinga. Ara et direm totes les marques que vulguis, eh? Tu,
no, no, lliure, jo, massa, eh? Jo dormo sense pijama.
Tu barra lliure.
Però jo necessito un. Talla gran, molt gran.
Vinga, va, deixa de cridar el micro, que s'està sentint. És que la... Collserola està a punt de caure, ja. Bueno, què? Avui farem alguna cosa?
Avui farem...
reclamant productes.
Ha estat setmana de presidents.
Sí.
I de pijames, també.
Sí.
No sé si t'havia dit.
Vinga.
Vale, i vam decidir que avui parlaríem d'un d'ells, d'un president, no de pijames.
Sí.
Perquè no utilitzava pijama aquest home.
Ah, no?
Un president que és unànimement elogiat per tot el món, i els nord-americans el consideren, segons les enquestes aquestes que fan, allò de qui ha estat el millor president dels Estats Units, encara, segles després, segueix sent el preferit per sobre de gent com Barack Obama, George Washington, Kennedy, o fins i tot mites com Ronald Reagan o Donald Trump.
Sí, el nostre personatge...
O sigui, el que consideren els americans que és el gran president.
El gran el president que ha tingut estat.
The GOAT.
The GOAT.
El nostre personatge va ser el 26è president dels Estats Units. I tu quina edat tens, Xavi, ara?
39.
Doncs amb 42 anys...
Ah, mira, i encara
va ser president.
Encara pots?
El més jove. Tu encara, d'aquí 3 anys, pots ser president dels Estats Units. Bueno, no, que no has nascut allà. Que és 5 menys que Barack Obama.
Barack Obama tampoc va néixer allà. Va néixer a Àfrica, segons...
No!
Que era Kenyatta i el van portar, segons Donald Trump.
Avanceu, que no tindreu temps.
Bueno,
no tindrem temps? Ara ens faràs fora, tu, sí.
Bueno, i aquest senyor, que va ser el president més jove dels Estats Units, va tocar tots els pals. És complicat trobar algú que encarni millor aquest... l'esperit de la jove nació americana.
Mm.
Però ja ho saps tu, que no és sort tot el que llueix. Pensem que una de les frases que el va fer famós va ser: parla suaument, però sempre porta a sobre un gran garrot i arribaràs lluny.
Quan es referia a un gran garrot, era un garrot.
No era una metàfora, senyors.
No. Quan
esteu
diem
pensant,
que va tocar tots els pals, no és una exageració. Va ser militar, naturalista, de fet dona nom a un riu ja que ja havien descobert anys abans, però ell li va canviar el nom per la seva... per sus cojones, i també dona nom a un gos, el Teddy Roosevelt Terrier.
Sí, senyor.
Exacte.
Bé, el vaig a buscar perquè no sé quina cara fa.
És un gos, és com un terrier que era el rat terrier, que era el que utilitzaven per caçar rates. Els terriers són molt caçadors.
Sí.
Explorador també va ser.
Petitet, però cama forta, eh?
Sí, i molt la mala hòstia. Sí. I molt intel·ligent. Cowboy, escriptor, va escriure 35 llibres, i polític, esclar, i president. Admirat per tota la nació, que va passar i passa per alt, actualment, que era racista, bel·licista, manipulador, irreprimible, insuportable pels adversaris, però també per molts dels seus partidaris. Mira, imagineu que els seus partidaris l'anomenaven el boig, i que els obligava, per exemple, si un dia et deia anem a sopar a la Casa Blanca, o anem a sopar, tu sopaves i després et feia caminar durant hores després de sopar, mentre ell anava adoctrinant amb classes magistrals sobre el tema a torn, que els seus convidats no els hi feia ni puta gràcia. La premsa el va definir com la criatura més estranya que mai ha ocupat la Casa Blanca. Per exemple, fins i tot a l'hivern era habitual veure, tu passaves per allà, per Washington, i era habitual veure'l nedant despullat al riu Potomac. A l'hivern i tot, que hi ha un tempito, eh? Vale. Era, per sobre de tot, era imperialista. Això és el pitjor que va tenir. Va ser ell el que va imposar la idea del backyard, la del pati del darrere, que és com els Estats Units es refereixen a Amèrica Llatina.
Sí, senyor.
On va iniciar una política expansionista i armamentística que va tenir com a objectiu principal acabar amb el poc que quedava de la influència espanyola a Amèrica. La idea de l'imperialisme yanqui al continent americà neix amb ell. Un home que Julian Assange, gran home també, recorda que va dir que darrere de qualsevol govern aparent se senta un govern invisible que no deu lleialtat a ningú ni reconeix cap responsabilitat cap al poble, i això ho veureu més endavant, que viu de les empreses. Un home que sempre va ser un detractor de les missions internacionals humanitàries. Però no t'ho perdis, que tot això li va valer guanyar el Premi Nobel de la Pau.
Premi Nobel de la Pau, eh?
Òbviament, parlem de Theodore Roosevelt Jr., conegut també com Colonel Roosevelt, o el, només el coronel, no el del Kentucky Fried Chicken, però el coronel. Però que tot i que no li agradava, era mundialment conegut, i encara és conegut, com Teddy Roosevelt. Bueno, de fet, pronuncies Roosevelt.
Es diu Roosevelt, eh?
Perquè era d'origen holandès, ell deia que es deia Roosevelt.
Roosevelt.
Perquè els seus amics se'n fotien d'ell, o de Teddy, perquè un cop es va negar a disparar un os ferit, i per això, per enfotre-se'n d'ell, li deien Teddy.
Teddy. És un mal nom de Teddy per l'os.
Per osset de pel, un osset de peluig, un Teddy Bear. Òbviament, parlem de Teddy Roosevelt.
M'agrada això, eh?
Home.
Últimament esteu disparats, bueno, eh?
Hi ha diferència.
Sí, però això que això qui és un dels dos...
És que no sé què és la música, però m'agrada.
Teddy Bautista.
Oh!
Teddy Bautista.
Encara és parecit a l'esgà, eh?
No! No, 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 ho va fer molt bé, eh?
Sí, sí.
Bueno,
sí, és...
podríem discutir.
Va, també, per ell. No, i no era mal cantant, no sé, era la música que feia.
Mira, sí. mira com va.
Això és un guateque de...
Dale, Teddy.
Jo estic veient els meus pares ballant.
Oh! Sembla... veu negre i tot, eh? Però va,
què? Cantàvem Los Canarios. Bueno, el petit Teddy, però no aquest, no, no Teddy Bautista, sinó
no,
el
Roosevelt.
Ja, Roosevelt. Ja va néixer amb la llum pagada, per entendre'ns, eh?
Eh? Ah.
Ell i el seu descendent.
Entesa apagada, no, no, sí. Pagada.
Sí, no, no apagada.
Com t'has picat pel que t'ha dit abans d'Albert Fran, eh?
Bueno, bueno, vale.
Si un tio a mi em digui... Com,
un tio no,
Malcolm Otero. Em digui que jo pronuncio malament, o sigui, em sembla
ja,
una... Em
no, és només...
Un cachandeo innecessari.
Los pájaros disparando las escopetas.
Bueno, llum pagada.
Va...
Ei, vull dir que ell i els seus descendents. Com ho prova el fet de que anys després un parent llunyà, fill d'un cosí segon de, del segon Roosevelt, que presidia el país, que es diu Franklin del... Aviam, Delano, per cert.
Sí, Delano.
No, però allà diuen Delano, però és Delano. Bueno, de l'Horto, bueno, de l'Horto Roosevelt.
Delano, ja ho sé.
Delano Roosevelt, sí.
No calia aturar-se aquí.
Aquest el pentinarem un dia, eh? I especialment a la seva dona, Eleanor. Era... fill de milionaris,